Avui al Faves Comptades ens endinsem en l'univers creatiu de la Teresa Legarreta, una artista que ha fet de l'art el seu llenguatge i de la seva obra una finestra oberta a la imaginació i a l'expressió personal. Volem conèixer millor qui és, com va començar el seu vincle amb aquest món i quina relació té amb la seva passió. Teresa Legarreta, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, Teresa.
Gràcies
per aquests veïns i veïnes de Sant Cugat que encara no et coneguin. A mi m'agradaria que tu mateixa et definissis com a artista i com a persona, també, que una cosa tampoc és indestriable de l'altra, oi?
Bueno, com a artista és una mica pretensiós, no? Vaig començar a fer ceràmica pues, fa uns 30 anys.
Déu-n'hi-do.
Ja sóc una mica grandeta. Després vaig passar a fer una escultura i vaig veure que m'agradava molt l'escultura. I llavors vaig anar a la Casa Mònaco, que llavors hi havia classes, i vaig anar a les tardes a aprendre a fer escultura. I de fet, doncs ja fa uns 20 i pico d'anys, no sé el pico, però bastant.
Bastant llarg.
Sí, disfruto molt fent escultura. El fang dona molta riquesa de relax, bueno... Quan estàs construint una peça no és que estiguis gaire relaxat, perquè costa una mica de que surti. I més si l'has de treure del coco, de la memòria. Perquè, clar, el no veure i no tens... No pots consultar llibres ni... O si vas a museus tocar escultures, no pots. Abans has de treure-ho del que em recordo jo de quan hi veia.
De la imaginació.
De la imaginació.
Teresa, tu als 23 anys vas patir un esdeveniment que et va canviar la vida.
Sí.
Com va afectar la teva percepció del món? Com va canviar? Ara em deies, no, a l'hora de crear l'escultura no puc consultar un llibre als museus, que si vols en parlarem després, doncs encara no estan preparats per tocar-los, tot
no.
I que hi ha moltes persones no, que no hi veuen, no tenen dificultats, però de moment no ens ho deixen fer o en ven pocs, no? Com va canviar la vida? Quin abans i quin després hi va haver?
Aviam, l'abans i el després va ser molt gran, però com que érem... Feia un any que estàvem casats, esperàvem la criatura, que va ser un nen, i jo vaig la meva ceguera va venir a conseqüència del part. Vaig tenir 2 mesos quasi ben coma, me'n vaig sortir del coma, la il·lusió de sortir del coma, la il·lusió de poder tornar a estar el Jordi i jo junts, de tenir aquell nen que esperàvem amb tanta il·lusió... Pues ens vam embarcar i a la que vam poder ens en vam anar a viure tots dos sols i va ser aprendre a fer-ho tot de nou. I vaig donar-me en compte que una persona quan hi veu el que t'ha de tenir molta memòria, pensar on deixa les coses, canvia, saps? No és que fas... utilitzes la memòria. Quan no hi veus utilitzes molt la memòria. Perquè, clar, com que no veus, si deixes, per exemple, me'n vaig donar compte perquè vaig deixar l'escombra en una part del passillo i no la trobava.
Clar.
Fins que... No em vaig sentir... no em vaig sentir molt trista perquè tots els meus amics que tenia abans de perdre la vista vam seguir fent el mateix... Se feien les mateixes coses, encara que jo no hi veiés, no... Ells tiraven pel dret i fèiem, saps? Hem viatjat, No et diré que en molts moments penses, home, per què va passar allò, no? Però són uns moments que poden passar veient-hi o millor tenint un problema d'una altra cosa, no? Però... s'ha de reconèixer que els amics i la meva parella, doncs també, sobretot la meva parella, ha col·laborat moltíssim, perquè no m'ha tractat mai com una cega.
l'art.
He contestat el que volies?
I tant que sí, el que tu vulguis. Això va del que tu vols, Teresa, només faltaria. En tot plegat, l'art també hi va tenir un paper fonamental, no? Descobreixes, no sé si descobries la paraula, però trobes l'escultura i trobes una via de creació.
Sí.
Com comença aquesta relació amb l'escultura, que és la disciplina que tu més cultives?
Mira, l'escultura, vaig trobar un mestre, un professor, el Pere Borrat, que el primer dia que em va conèixer no em va posar límits.
Que important és això, oi?
Sí, molt. No em va posar límits i va pensar, tu fes. I clar, com tots els que van a classe i veuen, menys jo, doncs igual em dona un cop de mà, aquí això massa cap aquí, o aquí ho has de fer més gran, més ample. I et fa sentir quan tens l'escultura feta i et diuen que és molt maca, o que quan he fet una exposició i té tant èxit, no m'ho puc ni creure. A vegades m'ho dieu de veritat, perquè que no ho diguin per pena de que no hi veus, ho entens?
Sí, sí, sí.
Però no, té molt d'èxit, molt. Com ho has pogut fer i com ho fas?
Pues... Home, és que fascina, els que doncs, hi veiem, però som absolutament incapaços de crear res, doncs imaginem doncs, la dificultat afegida de no poder-ho veure amb els ulls, però clar, el talent té moltes vessants, afortunadament, més enllà de la vista. Abans de fer aquestes classes, a tu t'interessava l'art, t'interessava l'escultura?
Mira, jo, quan estudiava a batxillerat, traia molt males notes. De l'únic que traia deus i sobresalients i tot era del dibuix artístic. Uh-huh. A mi m'agradava molt el dibuix artístic. M'agradava molt l'art. Pues, jo em sé el Passeig de Gràcia, perquè jo treballava a Còrsega i baixava pel Passeig de Gràcia. Me'l mirava, les façanes, les botigues. O sigui, tinc molta memòria visual de quan hi veia. Això m'ha ajudat molt també per poder crear escultura, saps?
Uh-huh.
I...
És el teu arxiu, no?
Sí.
És el teu arxiu.
Sí. I ara m'he anat pels terrors d'Úbeda i no sé què m'has preguntat.
M'explicaves el Passeig de Gràcia, com passejaves quan anaves a treballar
sí.
a Còrsega. I preguntaves si t'interessava la creació.
Jo sóc més d'art. M'agradava el ballet, era molt bona gimnasta, em pagaven per les Olimpiades quan tenia 12 anys, no m'ho van deixar fer a casa. I quan vaig conèixer el fang va ser fantàstic. I és fantàstic.
Per què és tan especial per tu el fang? Moltes de les teves escultures ho són. Tu em deies, quan toques el fang, és teràpia, no?
Sí.
Per què les teves creacions són majoritàriament amb fang, Teresa? Què té el fang que no tinguin altres materials amb els que també podries fer escultura?
Perquè el
no?
fang té vida. El fang tu el toques i té una elasticitat, una fredor. Tu el poses i vas creant aquella peça. No sé, és molt viu. Home, jo, la veritat és que fer una peça no és flors i violes. Tardo tot un curs per fer una sola peça.
Com és el procés de creació que fas per fer una escultura, des de que comences fins que la tens enllestida ja?
Mira, per començar-la tens que tenir una ànima, una fusta amb una ànima de ferro, perquè el fang s'aguanti.
Uh-huh.
Llavors claves allà les pastilles. I de partir d'allà...
És l'esquelet, diguéssim.
Amb les eines comences a donar forma a aquelles dues pastilles o tres que has clavat, segons el que tens pensat.
Uh-huh.
A vegades tens pensat una cosa i conforme vas fent, dic, mira, això m'agrada així. I... És molt maco.
Què t'inspira a l'hora de fer aquestes escultures de fang? Perquè, si no m'equivoco, Teresa, tu fas molts cossos de dones.
És que és el que conec més. Em conec a mi mateixa. Tinc quatre germanes. És que la dona és molt maca per fer. Té un cos... pits, els culets, les formes. Quan faig homes em surten una mica gais. De veritat, no rigues, em surten femenins.
Et surten amb més corbes, vols dir?
Sí.
Amb més corbes.
Per exemple, el cul de l'home és molt diferent de la dona.
Sí, bueno, n'hi ha molts de culs d'homes, però...
Clar, jo vaig deixar de veure culs als 23 anys.
Clar, potser tens menys de referència, doncs. Sí. Tens menys de referència.
Sí.
Com ha evolucionat la teva obra amb els anys que fa que fas escultura? Com ha anat canviant i cap a on creus que va?
Bueno, jo penso que he fet diverses exposicions i ha tingut èxit. Però ara aquestes últimes han sigut molt apreciades. Doncs me'n vaig fer una a Freixenet. Va ser un èxit total. Em vaig fer una aquí a Sant Cugat, n'he fet dues, una al Mònaco, però era al principi al Mònaco.
I a la Casa de Cultura, també, oi?
Al Centre d'Art Maristany vaig fer una exposició per això que fan d'un artista, que donen
un monogràfic
l'espai amb un artista. I he anat millorant bastant, oi?
El Jordi, la Teresa li pregunta al Jordi, que el tenim assegut un xic més al costat i no el podem sentir, però sí, el Jordi hi està d'acord. Tu tens referents artístics, Teresa, a l'hora de crear, a l'hora d'inspirar-te? Hi ha algun artista que a tu t'agradi, la seva manera de fer, les formes que plasma?
No, les formes que faig són les que jo recordo. Les que jo recordo, per això potser faig més dones. O si no, m'ho invento, m'entens? Però...
Tens ganes de fer, per exemple, una exposició abstracta?
Mira, vaig intentar fer dues peces abstractes i no van tenir gaire èxit.
No?
No, saps el que és? A mi m'encanta l'abstracte, perquè jo he arribat a veure abstracte. Jo he arribat a veure... per exemple, el tipus de... Quan em vaig casar, doncs els mobles, totes, moltes coses havien canviat. Doncs necessitaria tocar-ho per poder-me sentir com es...
Perquè et pogués transmetre, no?
Transmetre l'abstracte. I també penso que potser surt de dins, no? Dic jo.
Segur.
Surt de dins. El que fa una peça abstracta és que la sent i la transforma amb allò que està sentint, no? I jo, doncs, faig el que puc.
I el que t'agrada, no?
Sí, però si sapigués fer una bona peça abstracta...
T'atreviries?
M'encantaria, sí.
Per tant, no descartem veure una exposició de Teresa a la Garreta d'aquí uns anys amb figures abstractes, no?
No ho penso. Com a molt podria fer-ne una. Vaig fer-ne una que la vaig regalar, que era la pauta de Brall.
Ah, sí, és molt complicat.
No, no és gens complicada.
No?
I la vaig regalar, després em feia una pena, perquè vaig pensar la tornaré a fer, però no l'he feta, l'haig de tornar a fer.
Ho tens al calaix de deures.
Com són les pautes de Brall.
Per fer. De la lectura, eh? Els puntets.
No, són unes per escriure. De ferro.
Ah, no, jo sé el que és els
puntets.
Una
tira... metàl·lica, que sí? Amb un punxó tu vas clavant i fent les lletres.
D'acord.
Escrius de dreta a esquerra, perquè després ho gires i llegeixes...
D'esquerra a dreta.
Pues vaig fer aquesta peça de ferro.
Te vas atrevir un altre material que no era el fang.
Sí. No, fang. Sempre fang.
Sempre
una
fang.
Vegada vaig fer, perquè la classe ho vam fer, vam treballar amb cera freda. Però mai més hem tornat a treballar
amb ets cera fang. Fang. Ets de fang. Teresa?
Sí.
Ets de fang. I quan no ets al taller? Perquè quantes hores hi passes al taller?
Molt poques. Abans hi passava dos o tres cops per setmana. Ara hi passo un cop i tres hores. Per això una escultura a la classe, a les companys, fan moltes escultures. A més, tinc la mania de fer-les grosses.
I també requereixen de més temps i dedicació,
més temps,
eh?
Sí.
I quan no ets al taller, on t'hem d'imaginar, Teresa?
Quan no soc del taller, doncs mira, vaig a conferències d'art, allà a la Universitat d'Història, els dimecres, els dijous faig la classe d'escultura, si sorgeix alguna cosa en el cine, o anem amb el Jordi, que juga a bridge, jo l'acompanyo, m'enduc el llibre, llegeixo. Hem viatjat molt, no és per parlar.
Us agrada viatjar?
Hem estat a 97 països.
Home, això és una altra entrevista, doncs, Teresa. No. Avui hem conegut la Teresa artista, hem de conèixer la Teresa viatgera, convidarem el Jordi també, no?
Jo, quan anaven tots els amics, el meu germà i tota la colla a esquiar, jo també vaig voler esquiar. I vaig agafar un monitor i vaig anar primer amb la 11 a la Molina, vam anar 3 o 4 a fer els 4 primers passos i després anàvem als Alps a esquiar. I portava el lletrero aquí en francès, que no hi veia, aquí a darrere, i els amics també en feien de monitors.
Bueno,
he anat fent la meva vida.
Allò que has volgut.
Sí, he fet esquí aquàtic en el mar, que quan em queia dins de l'aigua sola cridava, veniu-me a buscar!
Déu-n'hi-do, no has parat, no has parat, Teresa.
No, per això et dic que... m'he sentit molt plena sempre, encara que t'he dit que en un moment donat pot sortir el xispasso. Ostres, quina merda. Però és un moment.
Hi ha alguna de les teves obres de les que te'n sentis especialment orgullosa?
Ara vaig fer un cap que diu que s'assembla una mica al Plensa.
Ah, carai.
Amb una trena, i li vaig posar Maria, perquè el dia que jo voli, l'heré dir la meva neta, que es diu Maria.
Un bon homenatge.
Aquesta me l'estimo molt. Però totes s'estimen. És que totes són com una part... Jo no me les volia vendre, aquestes escultures. Com les haig de vendre amb el que m'han costat fer? Per què? Amb què? Com es pot vendre una cosa així? Amb quants diners? No té valor, no... I per vendre-les per res, no, me les quedo jo. Per llavors em diuen que aquestes escultures moriran a casa i ningú les coneixerà. Ara vaig exposar tres escultures a Sacum, l'any passat, el Dia de la Dona, i ara en tornaré a exposar tres més a Sacum. N'he vengut dos al final, una a la meva germana i una amb una abogada de Tàrrega, i clar, aviam, una escultura costa més de vendre que un quadro. Perquè un quadro el pots posar en una paret i no, i les escultures has de trobar el lloc apropiat per posar-les, i bueno, a coses que, mira, no les vull vendre. Ara que les vull vendre, ningú les vol. I quan feien les exposicions, que no les vens, no les vens. No les venc, me les estimo i no les venc. I ara que les vull vendre, ara no m'ho diuen.
El món al revés, Teresa?
De veritat, no t'enganyo, ara no m'ho diuen.
Haurem de fer una crida, doncs.
No, és igual. No em preocupa gens ni mica.
Per molts anys més que puguis seguir creant les teves escultures, siguin dones, siguin un cap com el que has fet per la Maria, o siguin formes abstractes, això ja ho anirem veient. Jo em sembla que tornaré a trucar, Teresa, perquè m'expliquis això d'estar a 97 països diferents, perquè a mi em fa una enveja terrible. Jo he estat uns quants, però no tants. Per tant, segur que podrem compartir experiències.
És molt xulo viatjar.
I tant. Teresa Legarreta, artista, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu. Home, moltíssimes gràcies per poder connectar amb vosaltres.